este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Què tal? 10 minuts, arribarem a 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Encantat de parlar amb vosaltres aquest 28 d'agost. Bé, i començarem parlant de salut. Mireu, de tant en tant es descobreixen el per què ens passen coses. Per què trastorns que no tenien un nom o no sabia el per què, doncs de cop i volta doncs ja tenen un nom i se sap el per què. Aquest és, no és que fos desconegut el que parlarem ara. És una qüestió que ja existia, però que darrerament, no sé per què. És una qüestió d'aquestes que es posa de moda i que tothom de cop i volta, gràcies a les xarxes socials, esclata i comença a xerrar i a parlar i a dir, doncs es fa de moda i fins i tot preocupa molt. Acaba preocupant i acaba generant, no diré una alarma o una alerta, però sí una certa preocupació, perquè et dona la sensació que és que l'origen de tots els teus mals està en aquella malaltia o en aquell trastorn, no? El trastorn al que estic fent referència es diu SIBO, en B alta, SIBO. Sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Això és el SIBO. Això és el SIBO. És el nom correcte? A veure si ho he dit bé. Sí, va per aquí, eh? SIBO, justament. El sobrecrecimiento, síndrome de sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. El SIBO. Què és? Bueno, bàsicament és quan les bactèries que tenim pel nostre organisme, ja sabeu que tenim bitxets, tenim animalons al nostre organisme que ens ajuden, habitualment són beneficiosos, no? Però quan aquests animalons, aquestes bactèries que tenim estan on no han d'estar, llavors pot provocar problemes. I aquest és el SIBO, és això exactament, unes bactèries que tenim pel nostre organisme que comencen a créixer on no han de créixer, en aquest cas a l'intestí delgado, no? Quina simptomatologia té? I aquí és on ve el què. És que t'infles com un globus. Comences a inflar-te d'una manera salvatge. Per què? Perquè aquestes bactèries el que fan és generar metà e hidrogen. Llavors et vas inflant, fins i tot tens una panxa d'aquelles com si tinguessis un nadó a dins, en plan embarassat. No dit de conya, en els casos més potents d'això, la panxa se t'infla molt, i pot ser realment perjudicial. Bé, una cosa és això, i aquest trastorn, que té cura, o almenys es pot controlar, i una altra cosa és parlar de què és l'origen de tots els mals del nostre organisme, que és aquestes fakes que van. Vull dir, són coses molt diferents. Una qüestió és que t'inflis perquè les bactèries del teu organisme estan fent coses que no haurien de fer, i una altra cosa és que això sigui l'origen d'un càncer. Si em permeteu, exagerant. No. El SIBO. Parlem del SIBO i posem dubtes i preguntes i respostes sobre el SIBO. El SIBO, mireu, aquesta malaltia pot afectar fins a un 15% de la població sana. Fins a un 15%, sense per què, doncs pot tenir, en aquest cas, en funció de la seva dieta, de moltes coses, no? En parlem d'això, en parlem d'aquest síndrome de sobrecreixement bacterial a l'intestí de la base, des de zero, per entendre-ho i per deixar les coses clares, i en parlem amb la Patricia Martínez López, que és nutricionista i, a més, és professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC. Patricia, bon dia, benvinguda.
Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
Pues, si me permites, vamos a empezar por el principio de todo. Para aquellos como yo que esto les sonaba, o es de las primeras veces que lo oyen, ¿qué es el SIBO?
Uh-huh. Bien, el SIBO es una enfermedad. Partiendo de la base de que es una enfermedad, estamos hablando de que también, evidentemente, puedes tener un tratamiento, ¿no? El SIBO consiste en un sobrecrecimiento bacteriano que está alojado en un tramo del intestino delgado o en varios tramos del intestino delgado. Quiere decir que han crecido bacterias donde no debería de haber, sobre todo bacterias pues productoras de hidrógeno o productoras de metano, que en su ser, en su autonomía, han crecido en exceso, y eso pues provoca unos síntomas a las personas que lo padecen, que suele ser bastante invalidante en la vida normal.
¿Pero el intestino suele tener bacterias o no?
Sí, en realidad nosotros somos prácticamente un 95% de bacterias.
Ostras, no me digas que me condicionas, o sea, me estás diciendo que... ¿Tantas hay? Sí, ¿tantas tenemos?
Sí, efectivamente. Nosotros vivimos, nuestras bacterias viven dentro de nosotros, dentro de nuestro cuerpo, nuestro intestino, nuestro colon, pero claro, cuando en este caso una cantidad de bacteria determinada, una cepa determinada de bacteria ha crecido en exceso y además son... pues no propias de esa flora intestinal, es cuando pues estamos enfrentándonos pues a una situación patológica, ¿no? Es como, por ejemplo, una infección de oído, ¿no? Pongamos un ejemplo, una infección de oído. Sí. Nosotros podemos llegar a tener bacterias en la garganta, bacterias en el oído, pero cuando ellas crecen y además no son propias de ese ecosistema, pues entonces cuando estamos hablando pues de una situación... de enfermedad que necesita y requiere de un tratamiento médico y nutricional en este caso.
Estamos hablando de estas bacterias que crecen donde no deben, en el intestino delgado, y que producen o hidrógeno o metano o las dos cosas. Entonces, ¿qué síntomas da y qué problemas nos da esta situación?
Bien, pues partiendo de que ellas están creciendo, que hay una cantidad determinada, pues los síntomas, el primer síntoma que suele ser más frecuente en los pacientes de SIBO es la distensión abdominal. Es una inflamación abdominal además muy característica porque es casi como si fuese una barriga, un abdomen de embarazo. Eso es lo que normalmente es uno de los primeros síntomas que suelen padecer estos pacientes. Una barriga de embarazado, ¿no? O de embarazada. Me vienen muchísimos pacientes, de hecho esto es mi día a día, ¿no? El venir una persona y me diga, es que yo me inflamo, se me inflama muchísimo la barriga como si estuviera embarazado. Mm. Y es verdad, nos mandan fotos y claro, pues eso suele acompañarse de diarreas, de estreñimiento, de una intolerancia constante a muchísimos alimentos y en casos muy extremos que también hemos tenido en consulta, puede llegar a urticaria. A urticaria, a problemas de, sobre todo, pues de piel... o retraso en el crecimiento en el caso de los niños que también hemos tenido mala absorción de nutrientes.
Claro.
Entonces, es grave.
No, supongo que esto afecta, claro, por lo que estás explicando esta sintomatología, afecta claramente a la vida de quien lo padece, no sé, emocional, psíquicamente, el aspecto social. Supongo que esto debe ser algo importante, ¿no? Porque lo más grave que nos podemos encontrar con el SIBO, ¿qué es?
Perdón, ¿lo más?
Lo más grave, lo más grave que puede producir, grave. Sí.
Bien, lo más grave puede llegar a ocasionar esta pancreatitis. No es una enfermedad que pueda producirse en exceso, pero sí es cierto que puede dar lugar a nada más que el hecho de que no podamos absorber los nutrientes con normalidad, que las diarreas sean constantes, que no podamos absorber los minerales, las vitaminas, pues al final es verdad que acabamos en una situación... nutricional bastante carente y por supuesto al final esto acaba perjudicando pues a otros sistemas orgánicos del cuerpo. La pancreatitis se ha aislado dentro del SIBO como una de las enfermedades quizá más graves que pueda llegar a ocasionar, por lo menos se ha aislado en ciertos estudios.
¿Y cómo sé yo que tengo SIBO? ¿Cómo me lo diagnostican? Y si lo tengo, si lo padezco. Uh-huh. Bueno, por los síntomas que dices debe ser bastante, se debe sospechar bastante fácilmente, supongo, ¿eh? Y si lo padezco, ¿cómo lo contrarresto? ¿Cómo lo trato?
Bien. Bien, el SIBO, la verdad es que se presenta en la mayoría de los casos como una situación en la que, aunque ahora parece muy evidente que una persona pueda llegar a tener esta enfermedad contando con estos síntomas, al final no es tan fácil, porque nos encontramos en una situación en el Sistema Nacional de Salud en la que las pruebas diagnósticas todavía no han sido implantadas dentro de un sistema público, con lo cual al final nos encontramos un paciente que acude a un médico en la que la mayoría de los casos no le realiza este tipo de prueba que ahora voy a explicar. Entonces se encuentra un poco aislado, ¿no? Un comprimido. Es un paciente que siente un poco de desatención en el sistema sanitario, si es público, porque si es privado es posible que sea quizá un poquito más escuchada esta enfermedad, con lo cual pues la mayoría de los casos se le hace al paciente pues una prueba de NSF para intentar localizar un helicobacter, una distensión abdominal localizada por una infección, se le puede hacer también análisis de sangre, pero la mayoría de las veces no se le hace esta prueba. Esta prueba consiste en un test de lactulosa, ¿de acuerdo?, por aire expirado. Consiste en que el paciente se, bueno, ingiere un líquido de un hidrato de carbono, un monosacárido muy simple, para después, posteriormente, soplar cada 30 minutos en unos tubitos, y estos tubitos al final pues nos dan una gráfica de un crecimiento de bueno, pues de la localización de las bacterias y sobre todo de la cantidad que pueda llegar a ver, que pueden ser por partes por millón, localizada en el intestino delgado. Con una gráfica por parte de un laboratorio específico, ya sea de cualquier parte de España, podemos diagnosticar esta enfermedad.
De acuerdo. Una vez diagnosticada, ¿cómo la tratamos? O sea, ¿es una cuestión de alimentación? ¿Es una cuestión de que hay que tomar algún medicamento? ¿Esto cómo va?
Bien, pues dependerá, por supuesto, del resultado. Si nos enfrentamos solo a un SIBO, en este caso sobre crecimiento bacteriano por hidrógeno, pues, o HIMO, en este caso también no lo hemos hablado, pero HIMO sería por metano, el tratamiento sería farmacológico, con una disposición de antibióticos, que en este caso, por supuesto, el facultativo tiene que estar en colaboración con la consulta de nutrición o con el facultativo que haya atendido a ese paciente de primera, si no hemos sido los dietistas y nutricionistas, que también puede dar el caso. Se le receta unos antibióticos, ¿de acuerdo? Que normalmente por la literatura científica que se está hilando suele ser rifamicina o metronidazol durante entre 12 y 15 días. Pero lo más importante es acompañar al paciente con una dieta específica, terapéutica y validada científicamente, que se llama una dieta baja en FODMAPS.
Pues Patricia Martínez López, nutricionista y profesora colaboradora de los estudios de Ciencias de la Salud de la UOC. Oye, muchísimas gracias por esta charla que nos has dado, estas explicaciones sobre el SIBO. Muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo para poder esclarecer este tema.
Bien, entonces es una cuestión, bueno, gracias a ti por todas las explicaciones, es una cuestión de prevenció, de cura, però tampoc estem parlant de tot el que està sonant per la xarxa sobre el SIBO, que sembla que sigui l'origen de tots els males de la humanitat. Tampoc és això, ja sabeu que a vegades aquest tipus de coses exageren. Doncs això és el SIBO. M'hi jugo un pèsol que molts de vosaltres ni havíeu sentit això. M'hi jugo un pèsol. Ara igual quedo fatal, eh? Però m'hi jugo un pèsol a que allò del SIBO sonava a un gin tònic o un còctel d'algo. Bé, doncs no, ja veieu que no, és una cosa bastant més seriosa, però desconeguda i encara que ja té nom. Va, que de seguida parlarem també, no deixarem el camí de la salut, i en aquest cas també per una qüestió positiva, i una qüestió positiva lligada directament amb la tecnologia. Sabeu que, bàsicament, la intel·ligència artificial es pot utilitzar per coses molt bones i per coses molt dolentes. És la qüestió de la tecnologia. En aquest cas, per coses molt bones. L'Hospital de Bellvitge és el primer hospital d'Espanya que està aplicant la intel·ligència artificial a través d'una eina que es diu Ecobrain per diagnosticar i tractar l'esclerosi múltiple. Bellvitge, el primer hospital a Espanya. De seguida en parlarem perquè ens expliquin com funciona aquesta eina. Però abans, no sé si teniu ja les modernes finestres de Bricoventana, doncs a què espereu? Perquè les modernes finestres de Bricoventana el que fan és mantenir la teva llar fresqueta a l'estiu perquè mantenen l'aire condicionat i calentoneta perquè mantenen l'escalfor de la calefacció. Si vols canviar les teves finestres, doncs pensa en Bricoventana. Brico-ventana.net per donar a la teva llar el confort que es mereix.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Por eso piensa que soy un sueño. Sueña que pienso. Mándame un beso, llámame un día de esto. Estoy en el metro sin cobertura.
La intel·ligència artificial, molts pensen i li tenen por, alguns amb certa raó. Sí que és veritat que és una transformació total i absoluta, i cada cop no hi ha dia que no passi, que no millori una eina d'intel·ligència artificial o que no surti una de nova, que faci coses noves. Bé, el cas és que això no substitueix en cap cas, no hauria de substituir en cap cas, la crítica o l'opinió humana o la diagnosi humana. Però sí ajudar, i ajudar i molt. Ajudar i molt en qüestió de precisió a l'hora de prendre decisions. Parlo ara de la part de la salut, un metge o un analitzador d'imatges. I sobretot també en tractaments i agilitzar temps. La IA ens dona allò que a vegades passa per alt. Això sí, darrere de tot això hi ha d'haver un cervell humà que funcioni raonablement bé, entenem-ne, no? Mireu, a l'Hospital de Bellvitge acaba d'integrar o integra ja una eina d'intel·ligència artificial que, inèdita a més, és la primera que es posa als hospitals d'Espanya, per personalitzar el tractament d'esclerosi múltiple. Es diu EcoBrain, s'acaba d'implementar i això serveix doncs tant pel diagnòstic com per personalitzar el diagnòstic com pel tractament de la imatge i la manera de fer les coses. Parlem, perquè ens expliqui com funciona aquesta eina, amb el doctor Pablo Naval, que és neuroradiòleg del Servei de Diagnòstic per la Imatge de l'Hospital de Bellvitge. Doctor, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, explícanos, ¿qué es EcoBrain?
Bueno, se trata de una herramienta de inteligencia artificial que nos ayuda a analizar las imágenes de resonancia magnética cerebral de los pacientes con esclerosis múltiple. Normalmente a esos pacientes se les hace resonancia tanto para el diagnóstico, pero también para el seguimiento. El seguimiento en estos pacientes es muy importante porque se trata de una enfermedad crónica que puede durar muchísimos años, décadas, y el resto de la vida del paciente, y además que debuta en pacientes más jóvenes. Y la resonancia magnética es una herramienta imprescindible pues para identificar la actividad que pueda haber en la enfermedad, ¿no? Porque tenemos un componente de actividad, cuando decimos actividad, es que la enfermedad está activa, ¿no? Está produciendo daño en forma de brotes o en forma de progresión de la discapacidad, pero esos pacientes pueden ir teniendo brotes periódicos o brotes durante el tiempo, en los que tienen una cierta sintomatología, unos ciertos déficits neurológicos, pero a veces estos brotes pueden ser subclínicos. Estos brotes pueden estar en una región cerebral que no esté dando la cara clara en ser subclínicos. Estos brotes pueden estar en una región cerebral que no esté dando la cara claramente y puede no detectarse como una sintomatología clara. Entonces, para esto, sobre todo, sirve la resonancia magnética, ¿no? Porque les hacemos resonancias periódicas cada año, depende del paciente. Y claro, muchas veces podemos ver estas lesiones nuevas en forma que son brotes, en realidad, brotes de actividad inflamatoria aguda, y podemos ver que el paciente igual no tiene sintomatología, pero sí que tiene lesiones, ¿no? Entonces, esta herramienta, EcoBrain, lo que nos ayuda es a detectar mejor estas lesiones que van apareciendo a cabo del tiempo.
O sea, ayuda y agiliza esta detección y ese tratamiento.
Exacto, exacto. Pueden ser decenas o centenares de lesiones que pueden tener los pacientes. Entonces, la valoración de la resonancia magnética por parte del radiólogo es compleja. Entonces, esta herramienta realmente nos ayuda a identificarlas mejor y más fácilmente y, sobre todo, de manera más cuantitativa. Nos permite medir en volumen las lesiones que tienen estos pacientes y compararlos con otros años.
¿Podemos entender, doctor, que hay un antes y un después?
Bueno, hombre.
O sea cuando veo una antes y un después, me refiero a, claro, que una cosa es hacerlo a mano, entendámoslo, y otra cosa es con ayuda de inteligencia artificial. ¿Puede ser eso un antes y un después?
Bueno, yo creo que es un paso importante. Pero también en estas cosas yo creo que hay que ir con cautela y hay que tener en cuenta que aquí el estándar actualmente, y es un estándar de referencia y que funciona muy bien, es el estándar del radiólogo, ¿no? O sea, aquí estas herramientas de inteligencia artificial son un soporte al trabajo del radiólogo, pero siempre tiene que haber una persona allá detrás validando, porque también hay un margen de error.
Sí,
o sea,
sí, bueno, no,
en el sentido de que transforma cuando, la forma en la que trabajamos.
Sí, cuando he hecho la pregunta no me refería a la sustitución, ni mucho menos, ¿eh? No. Sí. Pero sí a la agilización, o sea, el tiempo que tardaba antes un radiólogo o el especialista que le tocara, claro, hacer las cosas, ¿qué tiempo se ahorra a la hora de hacer un diagnóstico o de interpretar una imagen? Gracias a esta, a eso me refería, gracias a esta herramienta.
Claro, sí, totalmente. O sea, yo creo que es un antes y un después, a nivel de, pues la idea es que también acorte tiempo, pero sobre todo que nos ayude a ser más precisos, ¿no? Más precisos, que haya un menor margen de variabilidad, no solo de error, porque muchas veces no es error, sino variabilidad en la interpretación, que diferentes personas pueden tener un grado de interpretación subjetiva diferente, y estas herramientas pueden introducir un grado de objetividad mayor, que sea más homologable, por ejemplo, entre centros, y que estemos hablando de un idioma más parecido, ¿no? Entonces, yo creo que sí, es un antes y un después, en nuestra forma de trabajar. Pero como en la medicina siempre los cambios son muy progresivos y eso al final son pasitos, ¿no?, que vamos dando poco a poco.
Bueno, esperemos que todo esto funcione bien, y porque hasta ahora, ¿qué conclusiones se pueden sacar? Porque Bellvitge es el primer hospital que lo está aplicando. ¿Qué conclusiones se sacan de estos primeros pasos?
Bueno, a ver, conclusiones. Ahora, claro, estamos ahora mismo implementando, entonces habrá que ganar experiencia. Nosotros, en el fondo, tenemos un proyecto muy importante en el hospital, que es el proyecto de radiómica, en el cual consiste un poco en esto, ¿no?, en acercar esta brecha clínico-tecnológica, llamamos, intentar traer muchas de estas herramientas que ya estamos utilizando para investigación, porque hace muchos años que ya podemos utilizar herramientas similares para investigación, pero poderlas aplicar en la práctica clínica, ¿no? Y eso es un poco el salto, para mí, es este, ¿no? Intentar cosas que ya estamos acostumbrados a trabajar en investigación, poderlas aplicar. Y para poderlas aplicar hay que conocer muy bien las implicaciones, el efecto, saber interpretar muy bien la información que nos va a dar. Entonces, bueno, o sea, es un paso muy importante ahora mismo, pero es estratégico para el hospital.
Pues doctor Pablo Naval, neuroradiólogo del Servicio de Diagnóstico para la Imagen del Hospital de Bellvitge, gracias por estas explicaciones que nos acabas de dar. Muy amable, y felicidades por el trabajo.
Bueno, venga, muchas gracias y muchísimas gracias por invitarme a hablar también.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Ja veieu que la manera i la forma d'utilitzar la tecnologia és així, és a dir, no és ni bona ni dolenta, ni tan sols com s'utilitza, i en aquest cas hem escoltat un bon exemple de com s'utilitza la tecnologia, que es pot aplicar a moltes coses. Bé, d'entrada, mireu, sense voler, estem dins d'una línia de salut avui parlant que és força interessant. I continuarem parlant de salut, en aquest cas de salut i sostenibilitat. Quan parlem de salut i sostenibilitat, parlo de producció alimentària, perquè tenemos la mala costumbre de alimentarnos, la mala costumbre de que comemos. I per menjar s'ha de produir aliments amb un cost energètic, un cost de sostenibilitat i a vegades ètic, fins i tot, no? Quan parlem d'una dieta saludable, molts segurament se'ls hi ve al cap la dieta mediterrània. Seria un bon exemple d'una de les dietes saludables. Hi ha moltes dietes saludables en funció de què. Però quan parlem de sostenibilitat, dieta saludable i que no hi hagi un cert malbaratament alimentari, doncs aquí les qüestions ja entren. Aquí entren empreses que es dediquen precisament a això, a tenir cura d'aquestes coses. I Eura, que és l'empresa amb la que parlarem ara, és precisament una d'aquestes empreses que busca i crec que aconsegueix aquests objectius. Tenim aquí amb nosaltres el seu cofundador, el Marc Coloma. Marc, com estàs? Benvingut.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Marc. Bé, comencem pel principi. Què és i com va néixer Eura?
Doncs crec que ja ho has explicat molt bé amb la
intenció. Home, no em diguis que m'ha acabat l'entrevista perquè no pot ser, eh?
Al final crec que Eura va molt vinculat a la història dels cofundadors, que venim del quart sector de voler, no?, millorar la nostra societat, i veiem que en l'impacte, no?, d'externalitats negatives que té el sistema alimentari en la nostra salut, en la sostenibilitat i en els animals, requeríem noves tecnologies per aconseguir produint, no?, els aliments que ens agraden a tots perquè tothom els pugui menjar tantes vegades com vulgui de forma sostenible i tenint en compte aquestes externalitats.
I sense oblidar el nivell de salut, no?, de que siguin saludables, vaja.
Exacte. Llavors, per això neix Eura, no?, per contribuir a poder evolucionar el sistema alimentari perquè pugui fer a escala sostenible i saludable els productes que més ens agraden.
Llavors, Marc, com es pot millorar en aquests termes de sostenibilitat els processos en pro d'un sistema alimentari, doncs, que contribueixi als objectius de, per exemple, d'aquesta agenda 2030, per exemple, de sostenibilitat que hi ha?
Al final, el gran repte que tenim és el que tu deies.
Com ho te lio, eh? Com ho te meto en charcos?
Mengem com a mínim 3 vegades al dia, cada vegada som més humans, mengem més i menjant productes que requereixen més recursos per produir-se, no? Al final, quan mirem els impactes de la naturalesa, per una banda tenim el gran repte energètic, però quan mirem el sistema alimentari, aquí és un doble repte, perquè ja no només són les emissions que genera el sector, sinó després l'eficiència de l'ús de la terra, que aquest és el gran repte que tenim, no? Mengem moltes coses que tenen una conversió calòrica negativa. Necessitem, per exemple, per produir aliments càrnics, moltes calories per alimentar animals, per treure molt poques del producte que mengem. Més de 50 calories per aconseguir una caloria d'aliment a través de la vedella, no? Per exemple, llavors estem necessitant molta terra, que això impacta en què ara mateix la ramaderia sigui la principal indústria del món, responsable en extinció d'espècies, desforestació, pèrdua de biodiversitat i contaminació d'aigües subterrànies, no? El factor de la terra és molt rellevant. Llavors, contestant la teva pregunta, el que necessitem és produir més productes que siguin molt més eficients, no? Que no tinguin aquests intermediaris que ens ajudin a arribar a calories que requereixin molt menys recursos per produir-se i, a més, impactin més positivament a la nostra salut.
Vosaltres el que feu, llavors, entenc, són productes vegetals, Eura. Eura fa productes vegetals. És
exacte,
així, no?
Sí.
Llavors, clar, són més saludables els productes d'Eura, d'aquests productes vegetals que teniu, que la carn animal?
Al final, Eura, el que fem és... Hem començat amb la carn, però el que volem reconvertir, no, és categories d'aliments que mengem molt i que ens agraden molt com a societats, poder-les fer amb matèries primeres que puguin ajudar-nos a ser més saludables i més sostenibles. Hem començat amb la carn, però la nostra idea és reconvertir també altres categories d'ultraprocessats. I rotundament, sí, és molt més saludable.
Rotundament, sí.
I qualsevol cardiòleg...
Per què? En quin sentit?
I nutricionista...
Explica, sí.
Que tingui la carrera, t'ho podrà explicar en detall. Al final, el punt és que evitem tots els components negatius que té la carn animal, no? I aquí parlem dels greixos saturats, el colesterol LDL, el dolent que hem d'evitar, però també hi ha molts components i ingredients carcinogènics que fa que molts tipus de carn processada estigui al mateix grup que el tabac, el plutoni i altres, grups carcinogènics per l'OMS ja d'això fa uns quants anys. Llavors, aconseguim evitar tot això i alhora seguir tenint un alt contingut amb proteïna que no té tots aquests problemes i que a part té fibres, vitamines i minerals no present a la carn, no? Llavors aconseguim tenir el millor de la carn, el contingut en ferro, el contingut en proteïnes, però sense tots els seus problemes a nivell salut amb els beneficis dels vegetals, no?
D'acord. I la innovació? Com des d'Eura penseu continuar innovant per liderar o per continuar amb aquesta transició?
Doncs al final, més del 20, quasi un 25% de la gent a Eura, unes 25 persones, són un equip d'I+D. Tenim l'honor de tenir molts grans professionals amb PhD que han vingut arreu del món per poder innovar i generar nou coneixement científic sobre com a través de matèries vegetals i microorganismes som capaços de generar la nova generació d'aliments, no? I al final el que intentem és seguir gaudint dels sabors i les experiències culinàries que tant ens agraden, però reconvertir-les, no?, amb aquestes matèries primeres. Llavors, investiguem molt sobre com elevar el potencial dels vegetals per aconseguir la mateixa organolèpsia, sí, i alhora poder millorar cada vegada més un millor impacte en salut i sostenibilitat.
Vale, ara alguna persona escolta tot això i diu, ostres, però jo vull saber on comprar productes Eura. Els productes Eura, on es poden trobar?
Doncs Eura va començar el 2017 a Barcelona i ja està present a la majoria de supermercats i a molts restaurants. Llavors, normalment estem a la secció amb proteïna vegetal o plats preparats i podran provar, no?, hamburgueses i productes tradicionals de sempre, però amb un impacte molt millor i que estan boníssimes.
Doncs mira, ja ho sabeu, en aquest cas és una qüestió de responsabilitat amb el medi ambient, de sostenibilitat i d'aquesta transició proteica que proposa Eura. Marc Coloma, cofundador d'Eura, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada i haver estat aquí amb nosaltres, molt amable.
Un plaer.
Que vagi molt bé i felicitats per la feina.
Igualment.
Molt bé, de seguida en parlarem. Mireu que portem una línia de salut en qüestió de tot, ho tenim una mica de tot, en tot cas, eh? De seguida, ara deixarem la salut una mica a part per parlar de talent. El talent també hauria d'estar present en la salut en aquest cas, però parlem del talent local. I és que Blanes s'ha posat mans a l'obra per donar visibilitat al seu talent local. De seguida en parlem d'això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Es va presentar a Blanes a la sala de plens Maria Dolors Homs la primera edició del Blanes Talent Fest. Que el Blanes Talent Fest començarà el dia 12 de setembre i durarà fins al dia 5 d'octubre. De què va? Pues, bàsicament el títol ho diu tot i és força interessant perquè posa el punt i posa l'objectiu en el talent local, cosa que possiblement moltes ciutats i molts pobles doncs, tenen molt de talent, però no tenen aquell aparador per ajudar a posar en valor tot el talent que aquella ciutat o aquell poble doncs, genera. Blanes vol posar remei a això amb aquest Blanes Talent Fest. Parlem amb el senyor Jordi Calvet, que és, perquè ens expliqui 5 cèntims del tema, que és regidor de Cultura de l'Ajuntament de Blanes. Jordi, bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, s'acaba de presentar pràcticament el Blanes Talent Fest, no?, que celebrarà del 12 de setembre al 5 d'octubre. A quin consisteix el Blanes Talent Fest? Què és?
Doncs el Blanes Talent Fest és una mostra multidisciplinar, doncs això, de talent blanenc, o sigui, del talent que tenim a casa, a vegades gent que ha fet carrera internacionalment, però que a casa a vegades no s'ha reconegut prou, i ara volem aprofitar doncs, per juntar-los en un festival multidisciplinar que té des de cinema, dansa, teatre, música, etc., doncs tots en uns dies, i que això tingui continuïtat amb el temps, a més, no? que cada any sàpigui la gent doncs, que tindran el seu espai a Blanes.
Qui es pot presentar o com s'escull la persona que ha de participar en el Blanes Talents Fest?
Bueno, es fa a través de l'Departament de Cultura de la ciutat, doncs que allà ens arriben diferents propostes, que de fet ja arribaven durant l'any, el que passa que a vegades costava no? de trobar un forat per programar, i d'aquesta manera doncs, sabem que tindrem 3 setmanes a l'any que serà el seu lloc, que en principi doncs, intentarem que hagi totes les propostes que tinguin qualitat, evidentment, doncs es puguin estar allà.
Clar, en aquest cas, com es decideix que poden entrar o que no poden entrar? Quin és el nivell? Qui ho decideix, això?
Bueno, des del Departament de Cultura, els tècnics de la casa, doncs analitzen la proposta i en base a les propostes que tenen doncs acaben escollint.
Quines propostes culturals, o sigui, quines serien els slots per ficar o perquè entren aquestes persones, aquestes propostes? En què es divideixen?
El que diguem, hi ha des de música, hi ha diverses propostes musicals, tenim dansa, tenim teatre, tenim cinema, fins i tot, i literatura, amb presentacions de llibres.
I llavors, això, hi ha un premi, hi ha alguna dotació d'especial, algú guanya, com va? O senzillament és això, és mostrar l'obra feta?
És mostrar l'obra feta, encara que, evidentment, se'ls paga un catxet per participar, no? Això ja s'estableix amb cada artista.
Clar, suposo que això el que dona és el que deies abans, no? Dona el lloc per a aquelles propostes que no sap exactament, ostres, és que no hi ha un lloc per fer-ho, doncs donar sortida a tot això.
Bueno, primer és una sortida i segona posar-les en valor, no? Que al final és més important, perquè no es tracta de programar-les un bolet durant l'any, sinó això que si les ajuntem doncs encara tenen més valor, que és del que es tracta, posar en valor el que dic, el talent que tenim i a vegades el talent amagat, que ningú sap. Hi ha gent que els està triomfant fora, tenim el cas d'un ballarí que està voltant per tot el món i que a casa doncs, no havia actuat mai encara, pràcticament. Doncs, home, doncs això ens dona l'oportunitat de arreglar-ho, coses com aquesta.
Ahí tens raó. Era aquella dita castellana que era nadie es profeta en su tierra, o una cosa així, que això acostuma a passar, que, ostres, però mira, és un bon què per remediar tot això. Quines dates de proposta hi ha? Suposo que hi ha una finestra per presentar les propostes, no?
Bueno, en principi, durant l'any es poden presentar més o menys fins un mes abans podem estudiar propostes.
I a partir d'aquí, doncs, es valoren i es programen. Com serà la qüestió d'exhibició per posar-les en valor? Com funcionarà això? Hi haurà uns dies per cinema, uns dies per dansa? Com va?
Bueno, totes les propostes ja tenen un dia assignat i una hora. Aquí el que estem fent és utilitzar 3 espais, bàsicament el Teatre de Blanes, que és on es fan la majoria d'actuacions, el Gruix es fa allà, però també utilitzem la plaça Dies Feiners, que es fa en diverses exhibicions, i també la Casa Saladrigues, que és una casa indiana que tenim a Blanes, on allà es faran la presentació de llibres i un cant d'una soprano blanenca.
Doncs aquí serà precisament aquesta presentació del talent local de Blanes que per posar focus i donar llum precisament al talent local, en aquest cas, de Blanes. Senyor Jordi Calvet, regidor de Cultura de Blanes, escolta'm, moltíssimes gràcies i felicitats per aquest Blanes Talent Fest, fes extensiu.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i faré 3 mesos del departament.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
Dani Olmo ajuda a sumar 3 punts a Vallecas. I aquí continuem vivint amb la passió de l'equip líder de la ràdio als partits del Barça.
I Elena, la primera bola para Dani Olmo. Se mete Dani Olmo, le derriban o no. Y si el árbitro te has tirado, levántate.
Tiempo de juego.
Aquest dissabte, des de l'estadi olímpic Lluís Companys, Barça, Real Valladolid.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Anem camí de la una. Abans d'anar amb l'actualitat amb la Pilar García Muñiz, jo us explico el que tindrem d'aquí una estona. D'aquí una estona parlarem d'una vessant social molt interessant. Mireu, segurament heu vist i segurament podeu ser d'una d'aquestes persones que humanitzen els animals. És a dir, que estimen tant les seves mascotes que les vesteixen o les passegen pel carrer en cotxets de nadó. D'això se'n diu humanitzar. Habitualment són gossos, humanitzar mascotes. Bé, és una tendència que no té una relació directa amb l'edat, però sí amb certs sentiments psicològics. Aquesta situació es pot abordar de dues maneres. Des de la vessant veterinària, sobre si és positiu o negatiu per l'animal, i des de la vessant psicològica. Ho farem des de la segona. Parlem d'aquestes mascotes humanitzades i aquesta tendència d'humanitzar-les. I ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Agafo quatre papers i torno per parlar de les humanitzacions de les mascotes.